A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, anem per feina. Són les 10 i 16 minuts, gairebé 5 de gener, que hem d'encetar el 2021, que comença més o menys com ha acabat el 2020, amb aquestes noves restriccions a la cantonada, passat Reis, amb les vacunes en marxa, amb els casos de Covid més presents, amb tota la vegada, amb un pressupost per aprovar, dimecres de la setmana que ve, ple dels pressupostos, o sigui que més coses per encetar aquest any no en podem tenir. I aquest carnaval que està en el rerefons i que ho viurem com ho viurem, i les eleccions al Parlament de Catalunya que les viurem com les viurem, perquè encara està per veure què ens diran. Alcaldessa Aurora Carbonell, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia i bon any.
En connexió directa amb el pis de baix, perquè continuem encara d'aquesta manera. Què heu demanat als Reis?
Doncs salut, sobretot salut, i que aquesta pandèmia acabi el més aviat possible i que n'aprenguem molt de tot plegat. Penso que és el més important.
I uns plens municipals que no generin aquest sentiment de vergonya que vàreu exposar en el darrer ple municipal?
Home, això ja seria un plus extra.
Això ja seria un plus. Per qui ens escolti, ha passat alguna cosa després d'aquell ple municipal que pugui ajudar d'alguna manera a aquells que creguin o que d'alguna manera s'identifiquessin amb el missatge de l'alcaldessa, perquè les properes sessions o les sessions d'aquest 2021 o les que ens queden de legislatura es puguin conduir d'una manera més tranquil·la, més assossegada, més conciliadora?
Doncs jo espero que sí. O sigui, l'oposició, no ho sé, la veritat, està fent unes demandes com a molt estranyes, en el sentit... Jo a vegades ho he dit, és veritat, he dit que s'està fent més obstrucció que oposició, perquè de paraula sí que volen ajudar molt, però els fets no ho demostren. Que el mateix dia del ple tots els membres de l'oposició de cop i volta no els hi funcionés el wifi ni els ordinadors de casa seva, no els hi funcionés res, i ens fessin una exigència d'aquells havien de tenir tots els sistemes informàtics per poder assistir a un ple, doncs és una cosa molt estranya. Quan nosaltres portem una pandèmia des del mes de març, on tots els treballadors i les treballadores d'aquest ajuntament, inclòs la ràdio, ho sabeu perfectament, esteu treballant a casa vostra o amb el vostre ordinador, amb el que sigui, vull dir, tothom s'ha adaptat com ha pogut, i que el mateix dia del ple, casualment, és veritat que en aquest ple nosaltres volíem portar una reducció important d'un 50% de l'assignació que es fa als grups polítics, que era una contraproposta a la proposta que havien fet ells de que rebaixéssim sous. Nosaltres vam dir, anem a fer-ho molt més igualitari, que no sigui tan individualitzat amb rebaixar sous, sinó que anem a reduir les assignacions als partits polítics. Curiosament, portem aquest dictamen al ple, ells demanen un informe jurídic perquè no ho veuen clar, d'acord, no hi ha problema, però curiosament aquell mateix dia a ningú li funciona els ordinals. Clar, això a nosaltres ens crea, aquell mateix matí es va tindre que bellugar a tothom, policia, els serveis informàtics, els conserges amunt i avall, amb ordinadors, vull dir, ens provoca una feina que no tindríem, que no hauríem de, amb perdó, però que no hauríem de perdre el temps amb els problemes que tenim i amb els moments de situació de pandèmia que estem passant.
Què li correspon fer a l'alcaldessa per reconduir aquesta situació de tensió?
Jo he parlat amb tots, amb cadascú d'ells, he parlat de manera individual, col·lectiva. Els partits que formen part del govern també s'estan dedicant moltes hores i molts temps per parlar amb ells. Els donem tot el que calgui. Ara mateix els donarem un router a cadascú perquè no puguin dir que no tenen connexió. Els hi estem fent tot el possible perquè no tinguin problemes, evidentment, perquè ells tenen tots els drets a participar, però també tenen els deures com a regidor d'un consistori. També tens el deure teu de participar en els plenaris i de no obstruir la feina que s'està fent. Jo, per la meva part, hem fet tot el possible. O sigui, jo penso que, segur que també és difícil estar a l'oposició en temps de pandèmia, segur, perquè és complicat estar a govern i també és complicat estar a l'oposició, segur, perquè ningú té coneixement. però jo no crec que siguin les millors maneres, no crec que siguin aquestes d'anar posant pals contínuament a les rodes. Vull dir, hi ha molts altres aspectes on ens podríem fiscalitzar o podríem preguntar o podríem demandar què estem fent i no aquestes coses tan individuals i tan, jo trobo, tan només demandes per ells, diguem, no?
Hem començat per aquí, però evidentment això serà el punt més anecdòtic de la conversa, perquè evidentment la pandèmia és la pandèmia i qui ens escolti, cadascú a casa seva la deu patir d'una manera o una altra, l'ha patida d'una manera o una altra, sigui salut, sigui economia, sigui amb moltes qüestions. És obvi, ens havia apuntat la pròpia alcaldessa i la resta de grups municipals, perquè aquest és un objectiu comú, que en qualsevol cas tothom l'ha dit en veu alta, que en el pressupost d'aquest any 2021 hi ha d'haver una part molt consistent, per no dir una part majoritària, de nou per ajudar aquells negocis, aquelles famílies que ho necessitin. Això que, d'alguna manera, segurament conciliarà els posicionaments de molts, té un obstacle que no sabem si s'haurà pogut, d'alguna manera, resoldre en certa mida i que la pròpia alcaldessa ens deia que era difícil, que era possibilitar que aquests ajuts anessin més ràpid que el que havien anat. Hi haurà aquesta possibilitat, aquest 2021, que els ajuts puguin anar amb celeritat, amb més celeritat que el que van anar l'any passat?
Sí, hi haurà la possibilitat perquè ara ja ho hem posat directament, amb una partida, no? O sigui, ara ja hi ha un fons de contingència extraordinari i d'emergència social que puja gairebé 8 milions i mig d'euros, que hi hem posat partides amb noms i cognoms, diguem. O sigui, partides, plans d'ocupació, ajudes extraordinàries per l'habitatge, ajudes extraordinàries pel tancament d'oci nocturn, ajudes pel tancament de la restauració, ajudes pel tancament d'activitats, per les residències d'avis. O sigui, ja li hem posat nom i cognom perquè sigui molt més ràpid. I pensem que amb això, i a banda també de l'experiència que tenim del que ha passat, no? Amb això penso que sí que serà, que les ajudes podran ser molt més ràpides.
Aquesta és una proposta, alcaldessa, que el govern elevarà al ple del proper dia 13?
Exacte. O sigui, nosaltres portem un pressupost que, d'una banda, diguem que és expansiu, perquè és veritat que puja més, passem dels 49 milions a 52, per tant, puja una mica, és cert, però també tenim que és un pressupost molt responsable. En quin sentit? En el sentit de que és equilibrat amb despeses i ingressos, com ha de ser, hem de mantenir les despeses que ja teníem abans del Covid, és a dir, abans del Covid ja hi havia ajudes socials, i ajudes a lloguers, i ajudes a les activitats culturals, això ho mantenim, però a més ho ampliem perquè posem una despesa superior per fer front a tot el que ha passat amb el coronavirus. No? I per això diguem que és responsable en el sentit de que a més tenim en compte els ingressos que tindrem. Ja comptem que hi haurà menys ingressos. I per això diem que és expansiu, però alhora és responsable per tocar de peus a terra de saber el que tenim.
Fem una reflexió aquí a partir de la pressió fiscal. Per una banda, aquells i aquelles que han posat el crit al cel i segurament no els manca raó perquè la tardor ha vingut acompanyada de totes aquelles taxes que varen quedar suspeses el mes de març amb l'inici de l'estat d'alarma i que d'alguna manera han arribat a la tardor quan la situació, lluny de millorar, continua estant com estant i, per tant, han arribat tots els pagaments així com ploguts del cel, no? Això suposo que no hi havia forma de conduir-ho o de gestionar-ho d'una altra manera?
Bé, depèn de quina taxa ofereixis, eh? Perquè, per exemple, la taxa de terrasses s'ha rebaixat increïblement. Penso que és un 75% de la meitat del que estan ocupant. O sigui, sense comptar que han ocupat més del que tenien permès. Per tant, la taxa de terrasses ha estat molt ínfima, molt ínfima. I és veritat que vam dir no la cobrarem al moment perquè almenys que pugueu fer una mica de diners, no s'ha baixat al zero, però sí que s'ha baixat un 75%, vull dir, s'ha baixat molt. La taxa d'escombraria, aquesta és la que hem tingut més dificultat perquè no l'hem pogut nosaltres treure, perquè, com bé sabeu, es gestiona a través de l'organisme de la Diputació, no? I no l'hem pogut treure. Per això hem posat en aquest 2021 unes ajudes especials que, sobretot en l'àmbit de la restauració i del comerç, que pugen aproximadament el que pujava la taxa de residu per poder compensar el que vas pagar de taxa de residu, doncs ara t'ho compenso amb aquesta ajuda.
Perquè qui ens escolti es pugui fer una idea, si el pressupost s'aprova dimecres que ve, sí, quin timing hi ha per poder gestionar aquests ajuts, per poder tramitar aquests ajuts, per poder rebre aquests ajuts que contempla el pressupost en aquesta quantitat tan important de més de 8 milions d'euros?
Aquí hi ha dos coses. Per una banda, el pressupost, si s'aprova el dia 13, ha de passar un mes perquè hi ha una exposició pública, que la gent faci al·legacions. Posem que a finals de febrer, primers de març, ja tenim disposició, ja podem utilitzar-los. Per una altra banda, hi ha tota la part del romanent, que també és molt important, com bé sabeu, que són els estalvis que tenim, que també els utilitzarem, que aquest romanent sí que no es pot utilitzar fins a partir del març o abril. Per tant, aquelles coses que vagin en romanent doncs aniran més lentes, però és veritat que per això hem posat una part molt important en el pressupost, que sigui de pressupost ordinari, perquè la puguem tramitar ja. O sigui, d'aquests 8 milions i mig que he dit, doncs bàsicament la meitat, els 4 milions 400 i pico mil, estan en l'ordinari, per tant els podrem fer servir de seguida, i els altres 4 van pel romanent. Jo penso que amb els ajuts, amb el que també hem tingut més problemàtica, i penso que això l'ha tingut totes les administracions públiques, des de la Generalitat, a l'Estat, tothom, és perquè, clar, seguim unes normatives que s'estan intentant canviar, però hi ha una normativa que és molt garantista que demana que hi ha molta tràmit, no? I molta confirmar i garantir que allò que estàs donant és cert, i li demanem a la gent molts papers de confirmar amb tu el que cobres, el que has pagat, el que deus, i clar, això, quan tramites, no sé, unes ajudes per 100, per 80 o 100 persones és una cosa, i quan has de tramitar per 1.000, el mateix procediment, doncs, evidentment, això és el que moltes vegades retrassa molt més.
En aquesta situació, els ajuntaments estan suplint d'alguna manera el que li correspondria fer a la Generalitat?
Home, en certa manera sí. I nosaltres, clar, nosaltres som el primer front, és la gent. Jo ahir mateix estava parlant amb una que em deia que no he cobrat una part, l'altra no. Nosaltres al mòbil t'ho diuen, vull dir, poden trucar, cosa que tu amb un conseller pues, no li pots dir, escolta, què està passant, no? I això és veritat. Nosaltres, no només la Generalitat, sinó també el govern espanyol, vull dir, totes les supramunicipals no són tan directes ni tan ràpides, és veritat, moltes vegades han actuat, i a vegades fins i tot et diria que no veuen la necessitat tan clara com la veiem nosaltres. Nosaltres podem saber exactament en qui li fa més falta o necessita més ràpid l'ajuda que una altra. Cosa que les administracions, clar, cada vegada, com més amunt, més distanciats estan i més generalista és l'ajuda. I llavors costa més, és veritat.
És evident que una passejada per Sitges no deixa peu al dubte. El sector comercial és el que està pitjor amb diferència.
Exacte. A veure...
Comercial, turístic, òbviament.
I que es vegi. Perquè també hi ha molta professional, diguem, liberal, que està a casa seva i que no té feina, perquè potser feia alguna feina per algun comerç i ho feia des de casa seva i també s'ha vist molt afectat. Però és cert que, clar, vas per Sitges i veus, no?, moltes botigues tancades, poca gent... Jo aquests dies, de veritat, de desembre, que són de més compres i tot, i que doncs, he visitat en molts llocs... A veure, molta gent també és cert que m'ha dit que novembre va ser horrorós, perquè novembre va ser un mes terrible, perquè no es va fer res de calaix, i que ara el desembre estàvem fent, almenys estàvem fent alguna cosa. També és veritat, ahir una m'ho deia, diu, home, jo puc aguantar una mica, diu, però no podem, ja no li podem demanar més a la ciutadania de Sitges que ens vingui a comprar cada dia. I tenia raó. I tots estem molt esperançats de que després de totes aquestes vacunacions, que serà que quan es vacuni tothom de risc, sigui per allà a finals de març, abril, just serà per Setmana Santa, doncs que les coses comencin a canviar una mica, que ja es noti el canvi.
Perquè és evident que aquest gener i aquest febrer seran difícils. Per l'hostaleria ja ho eren, pel comerç ara amb aquestes mesures ho tornaran a ser, en fi.
Seran molt durs, molt durs. Jo... Com sempre, has de buscar la part positiva de les coses dins de tot. Encara ens hem enganxat en la temporada més baixa, no? Que és gener i febrer. Però serà molt dur, és veritat, perquè ara, com hem dit, avui han començat a vacunar, no? A les residències d'avis. Després vacunaran els sanitaris i els grans dependents, la gent que està a casa seva, diguem. I després que estiguin tots aquests vacunats, començaran a vacunar a tota la gent que normalment es vacunen de la grip, que són la gent de majors de 60 anys, penso que és, i malalts crònics. Quan tot aquest volum de gent, que tot això en principi si anava bé per allà a l'abril o així, doncs tot aquest volum de gent voldria estar vacunat. I jo penso que llavors ja serà molt diferent, perquè tota la gent de risc ja estarà protegida. I penso que aleshores la cosa ja començarà a canviar. Però clar, ara, gener, febrer, març, doncs és veritat que seran moments encara molt difícils i molt durs, i per això nosaltres en aquest pressupost, aquest fons de contingència, sobretot és per això, per passar tots aquests mesos. A banda, evidentment, que la gent ha de demanar, i segur que ho demana, totes les ajudes, la de la Generalitat, la de l'Estat, les d'Europa, tot el que vingui.
Hem parlat d'aquesta prioritat, que és el fons de contingència, que són aquests 8 milions i mig d'euros. Un apunt també a partir del que ens comentàveu del romanent. Perquè hi ha hagut algun canvi o s'ha sabut alguna cosa més sobre el criteri de l'Estat a l'hora de deixar els ajuntaments que gestionin aquest romanent? S'ha sabut alguna cosa més de com es podrà fer això?
Sí, de fet, per nosaltres és molt important, perquè aquest any ens deixen utilitzar el romanent gairebé amb el que vulguem. Abans, si recordeu, només eren inversions sostenibles, volia dir que era per fer alguna obra, bàsicament. Ara no, ara podem utilitzar. Llavors, nosaltres hem fet una previsió del que pensem que ens podem gastar en romanent, que puja 3.500.000 euros, poca broma, però és veritat que això és una previsió, diguem, no? de que ens volem gastar, però ho podem anar canviant, ho podem anar modificant, perquè ara ja no ens obliguen a fer. Si, per exemple, jo en aquesta previsió hem posat, per exemple, hem posat ajudes també extraordinàries a la promoció econòmica, hem posat aquí, però a lo millor si al final, però aquí també hi ha, per exemple, doncs per remodelar tot l'habitatge social d'aquestes cases dels mestres que teníem pendents. Però si al final, per el que fos, aquestes cases dels mestres no es pugui rehabilitar, ho podem canviar. La flexibilitat aquesta que ens han donat, doncs, evidentment, és importantíssima i cal aprofitar-la, perquè ningú sap què passarà l'any que ve o l'altre. Ara ho podem utilitzar, ara ho hem de fer.
Per qui us escolti, alcaldessa, l'Ajuntament mantindrà l'equilibri pressupostari tot i aquests ajuts que planteja el govern?
Exacte. Sí.
El podrà mantenir, eh?
Com?
El podrà mantenir, és a dir, el romanent li permetrà que l'Ajuntament pugui fer tot això i que encara, per dir-ho d'alguna manera, quedin diners al calaix.
Sí, totalment. I aquests diners al calaix, nosaltres ja tenim una previsió de com els gastarem. Però clar, sempre ja se sap que a vegades alguna cosa que tu penses o triga més o... L'escola Agnès, per exemple, doncs, hi ha les pantalles acústiques que s'han de fer, aquí també estan pressupostades, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que en principi s'hauran de fer.
Hem assenyalat aquesta prioritat. Altres prioritats que s'hi afegeixin a aquesta per al pressupost del 2021?
Altres prioritats, què vols dir?
Si és que n'hi ha, si és que n'hi ha alguna, diguem-ne, d'aquesta ambició o d'aquest tamany.
Evidentment, hi ha els 3.800.000 euros de connotació, que això s'hauria d'acabar ja.
Us heu avançat, perquè perquè aquesta, òbviament, era una de les preguntes, perquè nosaltres ens aturem un moment al Club Natació, perquè recordem l'alcaldessa, quan ens va dir en fa unes quantes setmanes, que volia convocar també una reunió amb tots els portaveus dels grups polítics per tractar aquesta qüestió, per liquidar-la d'una vegada i per poder-la resoldre, mentre parlàvem amb el president del Club Natació d'aquells 16.000 litres d'aigua que cada dia es filtraven des de la piscina. Anem per parts. L'organisme, el Consorci del Club Natació, es liquidarà aviat?
O sigui, s'ha de liquidar el Consorci, i quan es liquida el Consorci s'han de pagar 3.800.000 euros. Per això nosaltres els tenim pressupostats. Però, esclar, com el Consorci està format per l'Ajuntament i pel Club, doncs tots som responsables de posar aquests diners. I és evident que l'Ajuntament, doncs, sí que té la capacitat de posar aquests diners, però el Club, doncs, no té la capacitat. I és aquí on estem, evidentment, intentant ajudar el màxim possible al club, de quina manera, no? Però ells se'n poden sortir, però que és evident que el consorci s'ha de liquidar. El que no podem és anar dient, bueno, és que com no ho podem pagar, doncs ja tancarem un altre dia. No,
perquè,
no.
Perquè la qüestió, alcaldessa, la qüestió és, aquests 3.800.000 euros que comenteu és la part corresponent a l'Ajuntament de la liquidació del consorci?
No, és la part total.
És la part total. O sigui que l'Ajuntament d'alguna manera pagaria...
És el deute que tenim.
Pagaria la seva part i pagaria també la part que li correspondria al Club Natació?
De moment nosaltres així ens ho posem tot. I llavors, a veure de quina manera, Club Natació, és evident que si es queda amb un deute i no el pot pagar, perquè és evident que no ho pot pagar,
està clar.
De quina manera podem fer, per això estem amb un bufet d'advocats especialista en aquests temes, de quina manera podem ajudar perquè ells, doncs, aquest deute... es pugui fer una contraprestació. Però el més important és que hem de liquidar el consorci, perquè mentre no liquidem el consorci, això és un llastre que té aquest Ajuntament que va arrastrant i es va fer un gros a la pilota. I això ho hem de liquidar ja.
Per tant, si fem cas al timing que ens comentàveu, Abans de Setmana Santa el Consorci hauria d'estar liquidat.
La nostra voluntat, sí. La nostra voluntat és aquesta, que es liquidi abans de l'estiu.
Mentrestant, què es pot fer amb aquests 16.000 litres d'aigua que cada dia es filtren de la piscina?
Bueno, nosaltres, per exemple, mira, no fa molt, vam fer una, crec que és una aportació al Consorci, imagina't, que s'ha de liquidar, de 30.000 euros per fer front a pagaments que té pendents, que entre ells són aquests, penso que hi havia pagaments d'IVA, hi havia pagaments, clar, és que el Consorci doncs també té pagaments pendents, no? Perquè no està sanejat, diguem. I ara hem fet una aportació de 30.000 euros, precisament, per fer tots aquests pagaments.
És a dir, que s'han de poder fer algunes obres a la piscina a partir d'aquests diners que l'Ajuntament va injectar al Consorci?
Sí, jo no sé si eren per pagar exactament obres o per pagar, perquè ja dic, també hi havia deutes d'Hisenda, penso que eren, o d'IVAs, vull dir, eren diversos deutes que n'hi havia. Però la qüestió és que si no es tanca aquest Consorci, no podrem fer net i tornar a començar, que és el que s'ha de fer. S'ha de tancar el Consorci, fer net i dir, a veure, amb aquestes instal·lacions, amb el club, de quina manera podem ajudar un club centenari, una gent federada allà? Evidentment que no s'ha de deixar morir tot això, però fem-ho ben fet i comencem amb tabla rasa, diguem, no? El que no podem és tenir aquí un deute i anar passant el temps, que això és una pilota que es va fent grossa.
Us plantejo aquella reflexió que em sembla que us vam plantejar també en el seu dia, però que evidentment l'alcaldessa, com a representant del municipi i com a càrrec públic, segurament també s'ha fet. L'Ajuntament continuarà pagant un dineral per mantenir el Club Natació, d'alguna manera.
Pagarà un dineral per acabar amb el Consorci, no per, o sigui, per acabar aquest llastre que portem durant molts anys, que per això s'ha anat fent gran. Perquè és una cosa que s'ha d'acabar, això està claríssim. I sí, ho pagarà l'Ajuntament, evidentment, perquè és que... El que no vol fer l'Ajuntament és mantenir aquest llastre. Continuar, diguem... Em perdó, però patada cap endavant i bueno, ja ho pagaran uns altres. No, això s'ha d'acabar i s'ha de liquidar ja.
Us ho pregunto en el sentit d'aquelles entitats que poden dir, ostres, quin ajut, quin compromís que ha tingut l'Ajuntament amb el Club Natació, amb tots els raonaments que poden avalar, evidentment, aquest compromís, però és clar, des del punt de vista de moltes altres entitats, si això es pot considerar un greuge comparatiu o no.
Sí, totalment. Vull dir, de fet, a vegades ho diguem, no? amb el club, que nosaltres, l'Ajuntament està posant molts diners, però és veritat que és per pagar una situació que ve heredada de fa molts anys, que ningú al final ho ha solucionat. I penso que, igualment, l'Ajuntament ho hauria d'anar pagant, perquè és un deute que té amb el banc, també. Per tant, més val fer al final un cop sobre la taula i dir, prou, ara és aquesta entitat que se l'ha d'ajudar i s'ha de fer net i no s'ha de, a les properes generacions, no se l'ha d'hipotecar més, per tant, fem-ho ara. És veritat que després et pot venir qualsevol altra associació i dir, escolta, jo també ho estic passant malament, però aquesta és una que ja ve de fa molts anys i que ens està perjudicant molt com a Ajuntament.
Els del rugbi sí que estan feliços, eh?
Aquests sí. Els del rugbi estan molt contents.
També els tocava. La veritat és que també els tocava de feia molts anys, no?
Exacte. El rugbi, veus, també era un tema que feia molts anys que estava pendent, que a més ells... a través d'un pressupost participatiu, van demanar fer aquest camp i aquest camp s'ha fet amb moltes ganes, amb molta il·lusió, hi ha moltíssima gent, moltíssims socis, per tant, no és un club que diguis petit que s'ha fet, sinó que no, que hi ha una demanda gran i que a més pot créixer més, no? Perquè hi ha ara l'hoquei herba i a més hi ha molts projectes interessants en l'àmbit turístic, amb el turisme esportiu. Nosaltres estem molt, molt, molt orgulloses d'aquest camp de rugbi, això sí.
Liquidada la vaga de cespa?
Bé, mira, avui mateix tenen una reunió. Nosaltres cal dir que estem fent tots els esforços màxims per entendre'ns amb el sindicat proposant d'aquesta vaga i estem ajudant. A veure, de fet, això no deixa de ser un tema de l'empresa. És l'empresa i el sindicat. El que passa és que, evidentment, nosaltres el que volem és el millor per Sitges, per la neteja i perquè funcioni bé i no tenir problemes. I d'aquesta manera, per això, també estem fent una mica de mediadors d'arribar a un acord. Sembla ser que s'ha arribat bastant, s'està treballant i s'està arribant a acords i avui mateix tenen una altra reunió. Esperem això sí que tot acabi a bon port i que hi hagi una bona entesa entre empresa i sindicat.
Dues qüestions a partir d'aquí. Fins on sap l'alcaldessa, demà hi hauria vaga o es desconvocaria?
Doncs no ho sé, perquè justament és el que et dic, ara mateix n'hi ha una reunió, en principi s'estava treballant perquè no hi hagués vaga, evidentment, no? I per escoltar els treballadors, quines necessitats tenen, què passa, i per solucionar-ho d'una altra manera que no sigui fent vaga ara amb aquests dies de festa.
D'acord. A partir del que ens van comentar els treballadors o representants de la CGT a la ràdio fa uns quants dies, us va cridar l'atenció el tipus de denúncia pública que es va fer a l'entorn de setge laboral, a l'entorn de prejudicis racials, en aquests termes, us va cridar l'atenció?
Bé, a veure, jo de fet penso que és el que he dit al principi, és un tema d'aquesta empresa, no sé, també hi ha l'altre sindicat, doncs t'explica unes altres coses, no? És qüestió d'escoltar a tothom, tothom té unes reivindicacions, tothom té unes queixes o unes altres, l'altre sindicat diu que no, que això no és cert, aquests diuen que és així, sí que sorprèn, però entenc que l'empresa aquí és qui ha de solventar aquests problemes, no? Que pugui tenir amb els treballadors i tenir un clima laboral que sigui òptim, no? I que no hi hagi aquests problemes.
Tornem a agafar la balança. El que veiem al carrer és culpa de l'incivisme o és culpa de la gestió de l'empresa?
Em pensava que deies incivisme perquè hem tingut molts problemes d'incivisme.
Ja hi arribarem, aquests altres problemes vinculats amb l'incivisme, però el que fa referència a les escombraries...
Jo, sincerament, tu que moltes vegades em preguntes cada vegada com està la neteja,
sí.
La neteja, sobretot si fas una reflexió de com estava anteriorment, ha millorat molt en moltíssims aspectes. En general, jo penso que la neteja ha millorat moltíssim. Però és veritat que encara queden certs punts negres. I aquests punts negres s'ha d'averiguar què està passant exactament. Quin tipus, què està passant? Perquè hi ha alguns llocs que no sé per què sempre hi ha brosses fora dels contenidors. Però, no, però són uns punts concrets. O sigui, hi ha molts que no, però en canvi hi ha uns punts concrets, llavors s'ha d'averiguar si és que la col·locació d'aquests contenidors no és la correcta, perquè és que potser s'han de canviar de lloc, si és que hi ha algun col·lectiu en el sentit de que hi ha algú, alguns establiments o algú o alguns individuals, que pel que sigui van allà i fan incivisme, o per quin motiu és? Perquè hi ha més brossa acumulada i és petit i no hi caben? Vull dir, jo crec que s'ha anat com estrenyent el cercle cada vegada més, i per anar buscant ja punts concrets i saber exactament amb aquest punt què passa. Que el camió no arriba, no pot girar i per això la gent deixa més brossa. Vull dir, jo crec que ja hem anat a fer un treball més de cirurgià. Ja no és global. Jo crec que globalment la neteja ha millorat moltíssim perquè la neteja dels carrers, sobretot la neteja. La neteja jo crec que ha millorat moltíssim. La recollida de residus, encara hi ha punts negres, però cada vegada s'està estrenyent més el cercle per saber exactament en aquell punt negre què està passant.
Hi ha alguna forma de saber si, per aquelles persones que diuen, escolta'm, jo què sé, amb càmeres, que algú vigili o que tira les escombraries fora, que vingui una multa, que facin el que altres municipis han intentat fer en aquest sentit, que a través de càmeres o a través d'inspeccions policials?
De fet, tenim un inspector que està funcionant força bé, però clar, de moment tenim una persona que de fet ha anat a casa de les persones a dir-li, escolta'm, el sofà aquest que has deixat aquí no el pots deixar. I li ha fet anar a buscar el sofà, agafar-lo i tornar-se a emportar. Clar, això és una feina molt de formigueta i molt d'individualitzada, és cert. Però la segona cosa és que en alguns punts sí que nosaltres estem treballant per posar càmeres, això està clar. Però després jo penso que el bo serà això, que hi haurà punts, o em sembla que ho havíem parlat ja alguna vegada, com a les botigues, vecins, que potser s'hauria de treballar més al porta a porta. O sigui, jo crec que ens anem adaptant, no? I que ara es sap més bé en cada lloc què està passant. Però l'inspector aquest està fent una molt bona feina. El que passa és que de moment és un i és veritat que està actuant molt de manera molt individualitzada, però també s'està veient, doncs això, on hi ha més problemes. Hi havia problemes amb les andròmines, amb el tema del telèfon, que comunicaven molt, que no. Ara hem posat un correu electrònic, hem ampliat més l'assistència telefònica perquè no hi hagi tants dies d'espera, perquè la gent, clar, si li dius, escolta, em vull deixar un sofà fora i et diuen, t'has d'esperar un mes, doncs clar, la gent al final es cansa i passa el que passa. Doncs perquè no passés això, hem ampliat tot aquest servei i també s'està millorant molt en el tema de les andròmines, però necessita un temps, tot això necessita un temps.
Ara que ens heu deixat sobre la taula la qüestió de les càmeres, anem sobre diferents temes. I com abordar-los des del punt de vista de la seguretat o de l'ordre o de la vigilància. El que més ha cridat l'atenció, òbviament, és aquesta qüestió de les destrosses a dos parcs infantils, el parc infantil de la Plana, també el de Can Robert. Què ha pogut saber l'Ajuntament sobre els autors d'aquestes destrosses i si es podrà saber alguna cosa, perquè suposo que és difícil en algun moment tenir testimonis de qui poden haver estat els autors o les autores d'aquestes destrosses.
S'està investigant, des de la policia, perquè en alguns llocs sí que es pot potser identificar persones i en aquest sentit s'estan investigant. A part de Can Robert també van haver-hi problemes i llavors n'hi ha alguns llocs que n'hi ha càmeres privades, diguem, dels veïns i en alguns llocs sí que tenim identificat o s'està identificant, perquè està en vies d'investigació, les persones que ho han fet. I de fet, els veïns també estan ajudant molt en aquest sentit.
Perquè el marc legal permet a l'Ajuntament la instal·lació de càmeres en indrets públics?
Bé, no. Bé, sí, es necessita una autorització d'un jutge, sobretot si és enmig del carrer. Però com bé sabeu, hi ha molts llocs que hi ha càmeres perquè això sí que ho deixen fer, o per controlar matrícules, o per controlar entrades concretes. I en aquestes, doncs, aquestes sí que pots utilitzar-les i, de fet, la policia les ha autoritzat. I hi ha gent que ajuda, hi ha gent a vegades que fa fotos o que envia, escolta'm, des de casa seva, he vist això. I en aquest sentit, la ciutadania pot ajudar molt i està ajudant molt. I per això s'està investigant, perquè hi ha alguns que sí que s'ha detectat, que s'han vist les persones i s'està investigant.
L'Ajuntament ha detectat un augment de casos d'incivisme o de destrosses d'aquesta mena o no?
Home, en aquests darrers dos dies sí que s'ha vist. Fins ara no hi havia molt, hi havia potser... El que sí que s'està detectant més, que això no és incivisme, però sí que són festes a particulars, a cases particulars o a pisos llogats. Això sí que hi ha un increment bastant gros, i és on la policia també està detectant ara per ara més problemàtica.
El regidor Josep Maria Martínez confessava que a la policia hi fan falta més efectius.
Bueno, sempre es demanen més efectius. A veure, per la ràtio i per normativa i per llei tenim els efectius que necessitem, que necessita un poble de 30.000 habitants. No estem per sota ni molt menys, al contrari, Vull dir, tenim els policies que necessitem. Ara és cert que en aquestes èpoques, no sé, cada vegada hem tingut alguna cosa, perquè quan era pandèmia era perquè érem poble turístic i a l'estiu hi ha tanta demanda, doncs també hi havia necessitats. Ara, en època de pandèmia, què passa? Que és veritat que hi ha molts problemes, això, amb interiors, moltes vegades de cases, de festes, de sorolls, d'incivisme. Bé, també la ciutadania estem passant tots uns moments molt difícils, molt complicats, i hi ha moltes situacions que són també moltes vegades difícils de controlar la gent.
Anem per un cas específic que ha preocupat, però que ha esdevingut també molt, molt mediàtic a través de les xarxes, que és el cas d'aquest rodamón, el Racó de la Calma, en la zona del sarcòfag del Racó de la Calma, i fins a quin punt l'Ajuntament pot fer, no pot fer, per poder resoldre una situació que, evidentment, ens sembla que no agrada a ningú, ni pel que té des del punt de vista de les conseqüències socials, ni pel que té des del punt de vista del vessant patrimonial i de l'indret on està succeint aquest fet concret, que és doncs, aquest rodamón o unes quantes persones que han establert allà gairebé la seva petita vivenda durant les darreres setmanes. Com es pot resoldre això?
No és fàcil, és veritat, però sí que nosaltres estem treballant i, de fet, mira, ara mateix també tenim una altra reunió per aquest tema, per de quina manera també el podem afrontar, tot i que s'està treballant des de l'àmbit policial i des de l'àmbit social. Des de l'àmbit social hi ha un educador social, hi ha una persona que ha anat allà, parla amb ell moltíssimes vegades, se l'ha fet fora moltes vegades, el que passa és que torna, i torna, i torna. Va, la policia el fa fora i torna. Penseu que de gent sense sostre, si ja n'hi ha uns quants, que durant el confinament fins i tot els vam donar allotjament. I alguns van voler anar i altres no van voler anar i no els pots obligar perquè la llei no el pots obligar. I això està clar. Què passa? Hi ha alguns punts que aquesta gent hi va molt. Un és el parc de Can Bota, també, a la Pescobera. Un altre era aquí al Baluart, també. Aquests estaven més al Baluart i quan se'ls va fer més, com anava contínuament, cespa, netejar, no sé què, no sé quantos, doncs alguns van anar al Racó de la Calma. I ara doncs, estem fent una mica la mateixa tècnica. O sigui, em penso que de tots aquests que hi ha dos persones o tres que a través dels serveis socials els han reinserit i els han pogut col·locar en altres llocs. Vull dir que és una feina molt lenta, molt costosa, perquè és evident que és un problema social, però que a la llarga pot haver-hi, vull dir, es pot solucionar, perquè ja et dic, hi ha dos o tres que sí que els han reinserit. Ja.
Us ho pregunto així perquè aquelles persones que contemplin, ho diré amb tots els matisos que vulgui afegir a l'alcaldessa, eh? una solució expeditiva, no hi ha solucions expeditives aquí.
No, bé, nosaltres ara, evidentment, serà moment, segurament, de fer... és patrimoni on està, evidentment, és patrimoni sitgetà i, per tant, serà moment, potser, de fer unes obres de neteja, unes obres de reconstrucció i, per tant, possiblement, ja aquesta persona haurà de marxar d'aquí perquè no podrà estar. Però, bueno, també és evident que segurament anirà a un altre lloc i, aleshores, a l'altre lloc tindrem problemes. Normalment, la policia, a més, sempre ho diu. Molts els coneixen i a vegades hi ha problemes quan venen de fora, venen dos o tres de fora que no, ja no són tan coneguts i a vegades provoquen més problemes, que això ens ha passat recentment a la zona de precisament de Pau Vedra. No sé si heu sentit, no? Va haver uns dies que hi havia dos individus que van provocar molts problemes.
Exacte, molts.
Aquests no eren, bueno, eren sense sostre, no sí, sí. Sense sostre, que eren, però sí que s'havien ajuntat amb aquesta gent, aquests van intentar robar en diverses botigues,
sí,
es van escapar.
Pujaven als arbres, o sigui...
Finalment, la policia els ha agafat diverses vegades. L'última vegada els va agafar, els va portar al jutge i sembla ser que ara potser sí que ja tenen una acumulació tan gran de delictes que potser sí que ara entren a presó. Però fins ara és que el jutge els deixava anar. O sigui, van entrar a robar en diverses botigues de zapa, que era amb alguna de telèfons, amb una altra... I eren els mateixos, i la policia els agafa perseguint-los per la platja, per la muntanya... O sigui, al final els hem agafat els dos, però tot i així... I aquests a vegades es posaven amb el grup aquest de gent de sense sostre i, clar, són molt més problemàtics, no? Són situacions molt difícils. Eh?
Ho dic perquè ens agafem el que la llei sempre explica, o com a mínim ens han explicat a nosaltres, que una persona pot estar al carrer que si no exerceix cap molèstia específica a algú, ningú li pot dir res.
Exacte. O no està fent un delicte flagrant.
O no està fent, evidentment, un delicte flagrant.
I van amenaçant a la gent, aquests, evidentment. Però, clar, el que passa és que, a més, com molt bé sabeu, no? Però aquesta gent, moltes vegades, va lligat a malalties i són gent que tenen molts problemes, molts. I tractar amb ells no és fàcil. No. Tu li pots dir, escolta, has de marxar d'aquí... I no marxa, o si marxa, l'endemà torna. I si tornes a dir-li, l'endemà torna.
Suposo que els més grans ens diran, quan parles amb algú que no té res a perdre...
És veritat.
Evidentment, és veritat. Tens les de perdre tu, perquè l'altra persona no té més a perdre que el que ja no té.
Totalment, no
ho dic perquè extrapolem la situació a un altre indret que també especialment s'ha fet popular tristament aquests darrers dies, que és Acapulco i els seus entorns, l'antic hotel Acapulco i el seu entorn. Hi havia també aquesta manera de barraco de cabana que va cremar fa pocs dies, el dia de Cap d'Any. Com es pot resoldre la situació d'aquell entorn determinat? Per aquells que diuen, oh, és que això s'hauria de tirar a terra d'una vegada i que això no sé què es pot fer allà?
Bé, com bé sabeu, aquell entorn allò és privat. Nosaltres hem exigit moltes vegades als propietaris, als privats, que allò ho enderroquin. I, de fet, s'enderrocarà ara. Penso que bastant aviat.
Sí?
Perquè ja els hem obligat, perquè és que hem d'obligar a que ho enderroquin i el jutge ja ens ho deixa fer. I és cert que hi ha unes ocupacions i també t'has de preocupar d'aquestes ocupacions. Això vol dir que el jutge ha d'avisar a la gent que està allà vivint, ocupant, de que marxi, de que desallotgi. Serveis socials també estan en contacte per buscar una solució amb les persones que estan allà. És a dir, aquí quan hi ha un desallotjament d'aquest tipus, d'una casa ocupada que a més està en perill de caure...
O sigui, alcaldessa, una situació semblant a la de Can Nubials en el seu dia.
Exacte. El que passa és que la diferència és que Can Nubials era municipal i, per tant, nosaltres teníem el deure i podíem fer-ho de dir, prou, s'ha acabat. Aquí, com és un privat, l'hem tingut que obligar al final a enderrocar-ho perquè no hi havia manera que ho enderroqués. I ara ja tenim, diguem, tota la paperassa feta per poder obligar a que ho enderroquin. I això també, penso, no fa molt, eh? En urbanisme em van dir que ja estaven els tràmits perquè anés a l'enderroc.
És a dir, que en principi no trigarà massa a enderrocar-se l'Acapulco.
No, perquè els hem estat obligant i finalment ens han donat la raó, perquè també quan és un privat doncs no és fàcil, clar, no és casa nostra.
Estem en els minuts finals. Es va saber també fa pocs dies aquesta rebaixa de 5 cèntims en el peatge de l'autopista. Estàvem per preguntar-li a l'alcaldessa, perquè òbviament venen les eleccions al Parlament de Catalunya, etcètera, etcètera, si arribarà abans la independència o la gratuïtat del peatge de l'autopista, però ens sembla que no hi ha resposta ni a una ni a l'altra, probablement, eh?
Jo crec que la independència...
Sí, arribarà abans la independència que la gratuïtat del peatge. No, doncs potser sí que més d'un ho pensa, això, eh? Per què està costant tant, això, mare de Déu?
Doncs no sé, perquè suposo que doncs s'han fet això, no? Allargaments de peatges, allargaments, però és cert que per nosaltres és una trama molt gran, eh? Per tot, eh? Per l'empresa, per l'economia, pels particulars, evidentment. Però això ens costa molt atraure. Moltes vegades diguem... Han de buscar sectors econòmics nous que vinguin aquí. Clar, quan li dius aquí hi ha un peatge que val el que val, doncs clar, molta gent et diu, escolta'm, jo aquí no puc implantar un negoci. Ens costa molt. És cert que molts ens vam agafar molt amb el tema de la vinyeta. Arribarà una vinyeta que serà, oh, que bé, doncs quan hi hagi... Però clar, ja vam dir, mentre no hi hagi la vinyeta, per favor, aneu baixant el peatge. Perquè sembla, és que...
ja no se'n recorda ningú de la vinyeta, probablement, eh? Ja.
Bueno, en principi sí, perquè molts hi creiem amb la vinyeta i pensava, i jo penso que era una bona solució. Però sí que és cert que nosaltres és que hem fet grups de Garraf i del Penedès que hem anat a parlar directament amb els consellers per dir, escolta, molt bé, ens ho creiem de la vinyeta, però mentre no arribi la vinyeta, baixeu els preus, perquè és que no, ara ja sabem que això costarà un temps. I bé, les rebaixes doncs, han estat aquestes. És una lluita constant i que no pararem per això fins a aconseguir-ho, perquè és evident que per nosaltres és un greuge molt gran amb altres territoris el que aquí tenim.
Per no parlar de la tarifació per zones de Renfe, que és un altre...
Un altre tema que també és igual, és un greuge que tenim a aquestes zones que evidentment s'ha de revertir.
Hi haurà possibilitat en aquesta propera legislatura que el CAP pugui obrir a les nits també?
Nosaltres estem treballant, evidentment, per ampliar horaris.
Perquè em sembla que aquest 2021 es compleixen els 10 anys...
Sí, era el 2011.
Del tancament del CAP a les nits.
Sí, senyor, perquè jo tinc una foto allà davant queixant-me del tancament.
10 anys.
10 anys, el 2011. És cert que jo ho he dit a vegades, la política de la Generalitat d'ara és fer una altra política, no obrir 24 hores tots els ambulatoris, sinó fer molta més assistència domiciliària. Jo penso que, i parlant amb tots els actors, diguem, amb la plataforma que vol el CAP 24 hores, parlant també amb la gent de l'ambulatori, parlant amb salut, cadascú diu una mica una cosa diferent, I penso que un dels reptes més grans que tenim ara per ara de l'ambulatori potser és que s'ha d'ampliar, s'ha de fer més gran. O fem, com havíem dit a vegades, dos CAPs, o com ells diuen, que ells demanen és ampliar-lo, perquè ara necessiten més espai que no hores, perquè si els donem més hores però no tenen més espai, tampoc ens podran atendre correctament. Per tant, penso que un repte important és ampliar l'edifici.
Què és millor, ampliar el CAP on està ara o fer un CAP a la plana?
Segons demanen ells, salut vull dir l'ambulatori,
sí.
Prefereixen un sol CAP que no tenir dos CAPs. Un CAP més gran, més ampli, evidentment amb aparcament,
sí.
Que no fer-ne dos. Per tant, estem mirant aquestes solucions, nosaltres, de mirar d'ampliar-lo i fer un CAP molt més gran.
Res a dir si els professionals ho aconsellen d'aquesta manera.
Exacte, ells són els que saben el que...
El dia en què ha començat la vacunació, esperem que això segueixi així, que aquest 2021 ens porti la immunitat d'una manera o una altra i en un moment o altre. Alcaldessa, bon any de nou, fins la propera.
Moltes gràcies i bon any a vosaltres. Moltes gràcies.